La caverna galàctica.
Un magatzem top de filosofia pop.
Molt bones, Enric. Seu aquí al meu costat, home. Hola. Posa't còmode. Hola. Com si estiguessis a casa.
Òscar, què? Ja està. Què hem de fer? De què collons va aquest programa?
No sé, Enric, basant-nos a veure en la filosofia, podem parlar del que ens roti, no?
Vols dir de qualsevol cosa?
Sí, sí.
D'actualitat esportiva, de pandèmies, de l'última pel·lícula d'Scorsese, de política? De política?
Oh, no, espera. De política no, que m'encenc. Els polítics. Colla de fills de... que sols volen el poder i no tenen voluntat de canviar res. Apoltronats als seus càrrecs, menja merdes, pixapins, mentiders, manipuladors, fills de...
No pots dir això. Hi ha gent a la política que realment té voluntat de canviar les coses que funcionen malament en la nostra societat, que són dignes del seu càrrec. I jo en conec algú així. Mira, has fet una reducció a l'absurd i una falsa generalització. Mira, m'has ofès, Òscar. T'he de dir que m'has ofès, vale? M'has ofès.
Que t'he ofès?
Que sí, tio. Òscar, m'has ofès.
Ostres, Enric, doncs mira, disculpa, saps? Intentaré mesurar les meves paraules. M'autocensuraré per no ofendre ningú. Ni a tu ni a cap oient.
Hòstia! Ja ho tinc, esclar.
Què tens?
Escolta'm, i si parlem de la censura?
De la censura?
Sí, la censura. Què et sembla?
Vols dir? I de què parlem? De la censura de...
Bueno, no sé.
A l'art, la censura que ens fem entre nosaltres...
No em diràs que no hi ha motius per parlar de la censura que fem, de la censura de les xarxes... Faig una paraula com aquesta, les xarxes... Sí? Que pesquen peixos. La censura a tot arreu. La censura, l'autocensura que deies tu...
Sí?
No sé, parlem de la censura a l'art, com deies...
Vinga,
parlem de la censura,
sí,
sembla bé.
Sí. Vinga, va. Doncs comencem.
Uno, dos, cinco, tres, señor, tres!
At the earthquake in San Francisco back in 1906, they said that old Mother Nature was up to her old tricks. That's the story that went around, but here's the real lowdown. Put the blame on Maine, boy.
Ostres! Moltes gràcies, Bea. Moltes gràcies, Charlio. Put the Blame on Mame, interpretat per Rita Hayworth, el clàssic del cinema Hilda, de Charles Baydor. Producció del 1946, es va estrenar el 1947 a Espanya, passant prèviament per les tisores de la censura franquista, que estava composada per un militar i un capellà. Aquest sempre tenia l'última paraula, seguint les directrius de l'Església en termes de moderació catòlica. Encara que va patir pocs talls per part d'aquesta, va ofendre més d'una ànima càndida amb el seu striptease de guants mentre la Hayworth cantava la cançó que heu escoltat. Bé, també cal dir que va pujar la temperatura libidinosa de les sales de cinema d'aquella Espanya reprimida.
Ai, la temperatura. Mira, això és un cas similar a com el que va passar amb la pel·lícula Mogambo.
Oh, peliculón.
Peliculón del gran John Ford, en la que la intel·ligent censura del tiet Francesc va convertir una història d'infidelitat, en una... d'incest.
Què dius?
Així. Sí, senyores i senyors, sí. El fornit heroi del film interpretat pel galant de portentosos pàmpols, recordeu el Clark Gable?
Sí, el Clark Gable. Sí, tenia unes bones orelles, sí.
Tu dius pàmpols. És un viril caçador al vell mig de l'Àfrica negra que, entre d'altres coses, intenta seduir una dona feliçment casada. Aquesta, interpretada per la gran Grace Kelly, i en una filigrana absurda dels censors, la varen transformar en germana del protagonista.
Què dius?
Tot un encert per salvaguardar la totèmica i sagrada institució del matrimoni. Així és. Escoltem l'àudio.
Vinga, va.
Gràcies, Rocío.
Es bonito todo esto, ¿verdad? Mucho.
Sí, al menos es diferente.
No me gustan las mosquiteras. Nos obligan a dormir separados.
Donald, estoy muy cansado.
Puede que sea el clima, pero yo me encuentro estupendamente y enamorado de ti.
¡No! ¡Donald!
Perdona, mujer.
Lo siento, cariño. No me pasa nada. Es que estoy cansada, de verdad.
Abans de continuar, donem pas a un missatge institucional del nostre govern.
Imagina dos personas iguales. La misma casa, la misma vida. Pero una feliz con cada momento y la otra no. Una disfruta de la pequeña alegría de cada día. La otra espera la gran alegría, la ideal, la perfecta. La primera dobla cada esquina con la ilusión de descubrir otra nueva alegría. Y afortunadamente, la vida nos sorprende detrás de cada esquina. Las pequeñas alegrías no son pequeñas, son la alegría. Date una alegría. Ven a los marinades. La vida no viviendo,
y al final depende tu simple carcelero. ¡Ole! Seguint amb el tema de la censura, Enric,
sí.
I el cinema...
Veus com dona per molt, això, molt, la censura.
Molt. Tens raó. Un altre cas emblemàtic, aquesta vegada de vessant totalment política, va ser en un diàleg de la grandíssima Casablanca, del Michael Curtis, producció de l'any 1942. Aquí descobrim que l'heroi, Enric, un heroi molt romàntic, protagonitzat per Humphrey Bogart, va lluitar a la Guerra Civil Espanyola al bàndol republicà. I és clar, la maquinària franquista no podia admetre que el protagonista d'aquell film hagués lluitat contra ells.
Vaja.
I això és el que vàrem fer. Escoltarem intercalats, primerament el doblatge amb el text original i després el que vàrem fer els censors. Escoltem-ho.
Venga.
En 1935 llevó rifles a Etiopía. En 1936 luchó en España con los republicanos.
Y fui muy bien pagado en ambas ocasiones.
En 1935 introdujo armas en Etiopía. En 1938, luchó como pudo contra la anexión de Austria.
En ambas ocasiones me pagaron bien.
Los problemas de los pueblos no son de mi incumbencia. Lo mío es un café.
Mis informes no corroboran esa declaración. Combatió usted en Etiopía. Combatió al fascismo en España.
Bueno, ¿y qué?
¿No es curioso que siempre estuviera en el bando de los desafortunados?
Los problemas del mundo no son de mi incumbencia. Regento un cabaret. Mis amigos me han dado informes muy buenos de usted. Llevó armas a Etiopía, luchó contra el Anschluss austriaco. ¿Y qué? ¿No es extraño que siempre haya estado defendiendo causas justas?
Com hi anaven, no? No vegis com feien servir les tisores.
Ja veus, Enric, segur que eren tisores Kruger.
Tisores Kruger? Que és...
Sí, tenien molta fama, ja saps, quan governava el tiet francès, encara.
Ah, el tiet francès, sí.
Sí, aquell baixet.
Aquell.
Necessita tallar qualsevol material amb facilitat i solidesa? Tisores Kruger. Talla cel·luloide, tela de quadres, pàgines de llibres i fins i tot algunes converses incòmodes amb aquells que no pensen com nosaltres. Tisores Kruger. Les millors del mercat.
Sí.
La caverna galàctica. Tots els dimarts de 9 a 10 del vespre a Ràdio Sabadell.
En aquest programa, La caverna galàctica, tothom hi té cabuda.
Perquè ningú té raó.
I nosaltres menys encara.
Sí. Parla per tu, nano.
Ja estem, ja. Sí. Bueno, a veure. És per això que ens encanten els convidats.
Sí, volíem fer-li unes preguntes al Joan Nadal, mossèn de la Puríssima, de l'església d'aquí del centre, de Sabadell, sobre la censura a l'església, i ens va dir això.
T'hem trucat i molt amablement has accedit, doncs, a tenir una petita entrevista amb nosaltres
perquè per demanar-te que ens parlessis del tema de la censura, ja que aquest primer programa nosaltres volíem tractar aquest tema i de seguida ens has dit que sí, cosa que t'ho agraïm molt. Si ens podies donar una perspectiva una miqueta des del cristianisme, per exemple, del concepte de tolerància, no? I altres coses, no? De tolerància des de la perspectiva del dogma, no? Perquè l'Església, bueno, hi ha hagut casos emblemàtics que la història de l'art, doncs, van censurar, no? Com el fresc del Judici Final de la Capella Sixtina de Miquel Àngel, que sortien amb els genitals, i el papa d'aquell llavors, doncs, va fer que es tapessin, no?, amb uns draps, no? Tu coneixes casos emblemàtics, així, de censura de l'Església? Què n'opines? Les coses han canviat, també, suposo. Com ho veus, tu?
No, a veure, en l'Església, doncs clar, també hi ha hagut censura, no?, com la que dius tu. Després, a nivell científic, doncs va ser la qüestió de Galileo Galilei, no?, hi han hagut aquestes qüestions. No és per excusar, diguem, tampoc a l'Església, no? Però, clar, algunes també s'han d'entendre, no? Això que deies tu, donada l'època, no? I després també, doncs clar, l'Església ho ha sabut rectificar, no? Però sí que han hagut, no? Quan va haver-hi el Concili Vaticà II, abans hi havia tots uns teòlegs que van ser censurats, no?, diguem així, per idees avançades, i que després aquests van ser els pares del Concili Vaticà II, no? Vull dir, sobretot hi havia teòlegs francesos, Henri de Libac, Congar, etc., no?, que van ser els pares pràcticament del Concili Vaticà II, i algunes constitucions sobre l'Església, sobre la revelació divina, etc., doncs, bueno, pràcticament van ser ells els autors, no? I després, clar, hi ha hagut també històricament la censura que va haver-hi, doncs, amb aquesta és la més forta de totes, no?, amb la Inquisició, no? Tot i que a vegades s'atribueixen moltes coses a la Inquisició de l'Església, que algunes són certes i altres que, de fet, és a la Inquisició civil, I aquestes han sigut les censures, no? Clar, sempre és un punt delicat aquest, no?, fins on poses la barrera, no?, la línia vermella, no?, que es diu ara, on poses, com el tema de la llibertat d'expressió, no?, també.
En aquest punt, per exemple, oi que hi havia una llista de llibres prohibits? Aquesta és una de les coses que encara existeix?
No, pràcticament, vull dir, no existeix, I ara fa molt de temps que, a veure, com a molt algun llibre des de l'Església, diguem, no s'ha censurat, en el sentit de que, evidentment, doncs, aquí, i més avui dia, no?, qui vol publicar ho publica, no?, però abans de donar la seva opinió diem, bueno, les afirmacions que diu aquest senyor o aquesta senyora, doncs no entren dintre de l'doctrina de l'Església, no?, però haver-hi una censura així en aquest sentit ja no hi és, ja no hi és.
Jo penso, per exemple, amb el tema de la censura, avui dia hi ha una por a no ser acceptat moltes vegades, i hi ha gent que, bueno, doncs penso el mateix que pensa l'altre i d'aquesta manera m'estalvio. Soc correcte, no?, la correcció. Sant Pau, o Pau, o Saulo, digue-li com li diguis, a vegades vull pensar com es devia sentir quan havia de fer aquests discursos davant dels pagans, no? Allò no era, suposo que no anava a favor de l'opinió de llavors, no?
No, clar, no anava a favor, sí, clar, l'opinió. Llavors, bueno, clar, cal dir que Sant Pau, diguem, tenia un avantatge, que era el començament de la formació de l'Església, i jo considero que ell, en el fons, ell va ser el primer teòleg, el primer que, a partir de la mort i resurrecció de Jesucrist i de la seva vida, doncs ell forma una teologia amb les seves cartes, no?, que a més tenen una dimensió molt interessant, perquè alhora són teològiques, però són també pastorals, no?, diguem, molt, molt pràctiques, no? Sí, i llavors ell, davant dels pagans i així, bé, parlava en total llibertat, sense amagar tampoc la fe cristiana, no?, perquè, clar, ell els hi diu que els hi parla, que això sorprèn, no?, i jo, dius, parlo d'un Déu crucificat, no?, Clar, i llavors, clar, això sorprenia, no?, perquè, diguem, pels grecs, no?, vull dir, això era absurd, no?, i pels jueus també, no? Vull dir que el Messies, com que no reconeixien a Jesús com el Messies, no? Que fos així. Ara, clar, Pau, ell, de fet, no va tenir censura. Va ser la seva, si es pot dir d'aquesta manera, la seva autocensura que ell mateix, diguem, es feia, no? Però...
Excepte de l'autocensura, també, no? Ja. Diuen que hi ha la censura que és la vertical, no? Que és des del poderós cap al poble, la censura horitzontal, que és la que practica la gent del poble entre ells mateixos, després l'autocensura, no? Que és la que et fas tu mateix, no? És curiós que l'anomenis, no? I després, una pregunta, sí, una miqueta gamberra, parlant dels pares de l'Església, Sant Agustí, per exemple, les seves confessions, que són molt amenes, nosaltres ho vam estudiar a la carrera i ho vam llegir, hi ha un moment que parla de que quan era adolescent doncs, que es masturbava. No? Allò en aquella època va tenir algun tipus de censura, aquella part?
Si sóc sincer, amb certesa, no ho sé, no? Però dedueixo, a veure, que sí i que no, en el sentit de que en aquella època per un costat hi havia censura, per l'altre costat era més liberal del que ens pensem ara, pel que jo sé, no? He pogut estudiar així una miqueta, no? I per tant suposo que era una cosa no gaire ben vista, però tampoc en aquella època tan censurable,
Les restriccions a la llibertat d'expressió, ho tinc aquí apuntat, per això ara sembla que jo de cop a volta m'enxufo a no sé què, no? Jo tinc escrit. No. Diu, es fan en nom del bé, de vegades. Molts d'aquells que impulsaven prohibicions religioses o pretenien evitar que certs llibres arribessin als joves, i especialment a les dones, tenien ells, no?, uns bons propòsits, perquè pensaven que no era el moment, no? Ho dic perquè, com avui dia, amb el tema de les xarxes i del narcisisme, és a dir, hi ha una infantilització, pot semblar, de les coses, sembla mentida, però hi ha més censura que mai, de vegades, no? Avui dia hi ha un revisionisme i un no sé què. Hi ha algun moment, algun motiu pel qual està justificat censurar algun contingut?
Bueno, és una pregunta difícil, aquesta. Sí, és una pregunta difícil de respondre, no? Jo crec que... sí, que hi ha alguns moments, no?, que pot censurar una cosa perquè bueno, més que censurar-la, jo diria aparcar-la, no? O sigui, sí, hi ha coses que bueno, que jo que dèiem abans, que alguna persona potser no està preparada en aquell moment, no? Però després això s'ha d'explicar, no? Vull dir, clar, no sé, amb un nen petit, segons quina cosa pregunti, pues, bueno, penso que això sí s'ha de fer l'esforç d'explicar-ho, no? D'explicar-ho a la mesura que aquell nen o aquella nena ho puguin entendre, no? Ja que parlen de coses sexuals i així, pues, bueno, se'ls ha d'explicar la seva manera, però clar, tot no pots explicar-ho perquè no estan encara, diguem, preparats, no? Però sí, jo crec que sí, que s'ha de començar a explicar, No pots haver-hi aquella censura tan estricta, no sé, que sigui una cosa... evidentment que sigui dolenta, no?, per aquella persona o antimoral, no sé com dir-ho, però bueno, això són casos molt excepcionals, no? No sé si us he pogut ajudar, no?, perquè aquest és un tema que valdria la pena, no?, vull dir, fer tot un estudi, no?, que segurament ja no, sobre la censura des dels orígens fins avui dia, no? Jo el que noto avui dia amb això de la censura, això que deies tu, que m'agrada les redes socials i que aquí tothom pot dir, diguem, el que vol, però sí que noto que, bueno, sobretot podien dir per la part d'extrema dreta, no?, que Déu-n'hi-do ara el que està apretant, no?, i el que està censurant d'una manera tan radical, no? Això sí que em fa una mica de por, no? En aquest moment jo veig més un extremisme que estem vivint aquí, no?, de dreta que no pas d'esquerra, per dir-ho d'alguna manera. Sí, jo és tal com ho veig ara les coses.
T'agraïm moltíssim que ens hagis rebut. El Joan ens ha rebut al seu despatx de la Puríssima.
Molt bé.
Sí, i esperem que doncs, aquesta entrevista ens ajudi a redimir-nos una miqueta dels pecats de l'Enric i els meus. Gràcies, Joan.
ha sigut ara així una mica improvisat, no, diguem, eh? El trucar-me és el programa,
és així, és improvisat, el fresc, fresc.
D'acord, doncs gràcies a vosaltres i disposeu, eh?
La Taverna Galàctica.
Caverna, Enric, caverna.
El què?
Caverna, no taverna.
Ah, ja, sí. A la caverna.
Sí. Les birres després.
El mite de la caverna.
El mite no. La caverna galàctica. Galàctica, d'univers, el Big Bang.
La caverna galàctica.
Ara.
De 9 a 10, tots els dimarts, a Ràdio Sabadell.
Perfecte.
T'ha agradat?
Molt.
No tothom té la mateixa manera de veure les coses. I el que és important, jo crec, Òscar, que és poder-les escoltar totes.
Ja estem amb la correcció política dels homes. No? Mira, no em toquis el que no sona.
No, te'ls toco. No, passa res. Escolta, vols escoltar què ens diu el nostre filòsof de carrer, en Paco Cañero?
Un filòsof de carrer?
Total, i és
sí?
Així. Sí. Segur que el veieu moltes vegades pel carrer, en el Paco.
Uh-huh.
Sí, va amb un carrito sempre.
Sí.
I demana d'una forma molt, molt amable, mai és agressiu. I té les seves pròpies opinions, evidentment. A més, li agrada molt llegir i va moltes vegades a la biblioteca.
Uh-huh.
I, per tant, té una alta activitat, diguéssim, cultural.
Molt bé.
I llavors és el nostre consultor de carrer. Perfecte. De moltes coses, i hem pensat que potser ens podia explicar alguna cosa sobre, no sé, sobre el que vulgui, la seva darrera biografia, perquè li agraden molt les biografies.
Sí, sí, sí. Doncs sí, vinga, doncs dispara, tu.
Va, som-hi.
¿Me das permiso para grabarte, Paco?
Sí, hombre, me das permiso. Doy permiso para grabar.
Vale. ¿Qué estás leyendo ahora?
Me estoy leyendo Hitler, la biografía definitiva, la más extensa. Lo que pasa es que él empezó de muy mal, de pequeñito. Tuvo mala suerte, porque los padres se le murieron. Y entonces se vio en la calle, no tenía ni un duro. Y dormía en una pensión para hombres, en Alemania. A lo mejor aquí no hay, allí había. Iba raído, iba sin ropa, iba sin nada. No podían ni comer. ¿Y qué hizo? Pues se alistó al ejército. Y se hizo cabo. Hitler nada más que fue cabo. Ni general, ni teniente, nada más que cabo. Lo que él más despreciaba era la raza judía. No la quería. Fue muy sencillo, porque eso lo leí yo y mucha gente eso a lo mejor no lo sabe. Cuando Rusia, los judíos mataron a muchos rusos y él estaba a favor de Rusia. Y por eso dice que le cogió como así, como un poco de manía a los judíos. Entonces él intentó hacer un partido político, que no lo querían. Pero empezó a hacer un partido político y hacer una policía.
Una policía.
Y lo consiguió. Hizo la SS y la Gestapo. Pero era un demente. No era malo, porque murió su madre y lloró mucho por su madre.
Claro.
Tenía sentimientos, pero no tenía sentimientos hacia la persona exterior, digamos. Él quería una raza aria.
¿Qué es?
Rubio ya la hizo. Hizo como un partido que eran rubios con ojos azules y críos que serían grandes para dominar el mundo y quería acabar con el mundo, pero tuvo la mala suerte de que se hundió y fue a la... Me lo voy por la mitad, ¿eh? Y luego tuvo la mujer, tuvo la Eva Braun, hizo dinero con el partido, con los nazis,
Hitler
hizo dinero y se compró una casa en Baviera, era un palacio, estuvo muy bien hasta que
claro.
Le decían que era un Mussolini alemán,
vale.
Lo consideraban,
claro.
Pero era muy tosco y muy serio, sí, pintaba acuarelas,
pero era muy malo.
No, las vendía, pero bueno, para pagarse la vida,
claro.
Intentó ser arquitecto. Él tiene la manera de ser arquitecto.
Vale.
Y lo que más le fascinaba a él era el Wagner, el compositor.
Sí,
fue a un museo, tenía toda la colección de él, Wagner.
Vale.
Le gustaba mucho también la música. Pero era un criminal. Bueno, un criminal, que lo que quería es no la raza inferior. La persona que estaba minusválido o lo que sea, ya lo quería exterminar. y exterminó. Hizo campo, luego hizo campo de concentración. Pero todavía hasta ahí no ha llegado. Tiene fotos, tiene un montón de fotos que se ve cuando era pequeño, los padres de él, una hermanastra también tiene. Bueno, eso es la biblioteca.
Es la biblioteca,
¿no? De la biblioteca. Del 2010 o así.
I ara donarem pas a un altre missatge institucional de la Regidoria de Comerç i Turisme de l'Ajuntament de Sabadell. Aquesta vegada d'un altre barri. No de l'altre barri, no tenen Ouija encara a l'Ajuntament. És sobre el barri de Gràcia.
Saben aquel que diu que hi ha un barri a Sabadell que té una gent però tan graciosa, fa tanta gràcia, tan catxondos, tu, amb uns locals, uns menús, uns carajillos tan ben servidos, escolta'm, tu, que et trenques el pit de riure. I per a mostra, un peine. La estació de los ferrocatas catalans se llama Que em feu gràcia. Au, vine a Gràcia, nen, i pixa't de riure.
Mordazas Puig de Líbol. Con los mejores y más cómodos materiales seleccionados por nuestros maestros censores. Mordazas Puig de Líbol. Las mejores del mercado para callarnos o callar.
La Caverna Galàctica aconsella un consum moderat.
De què?
No ho sé. Bueno, després d'aquests savis consells, sentim ara que ens ha dit el nostre particular oracle, un ésser especial, no?
Sí, aquí, d'aquí estem parlant.
Ara ens hem perdut el guió.
És que m'has enganxat allò totalment despistat. Què vols dir? Oscar?
Després d'això, que volia dir que si podem ara fer una connexió amb algú que ens pugui portar una mica de llum en aquesta discussió tan complexa que és la censura, la llibertat d'expressió, el relat de cadascú... Sí. I no sé.
Havies pensat en algú en especial o no? O anem,
sí,
anem ara.
Però no vols, no vols saber res del Paco que ens ha parlat del Hitler? Del Paco Cañero?
El Paco Cañero, sí. Què?
No vols saber res?
No. Vull dir, sí, vull saber. Sí.
No. El que podíem dir ara mateix seria que cadascú té un relat, no? La forma d'entendre les coses i ja està. Ja hem sentit el nostre amic Paco Cañero, que s'està llegint una biografia en la que parla de Hitler. I quan parlem també de censura, parlem del relat, d'explicar les coses, de com s'expliquen això.
Jo, una cosa, un incís, eh? Sí. Amb l'anàlisi que ha fet el Paco Cañero, és un dels més brillants que he escoltat en temps.
Per què t'ho sembla?
Una passada. Perquè és superfresc i a més que t'ho explica la seva manera, vull dir, és brutal. D'on has tret aquest senyor? Del carrer, m'has dit, no?
És un senyor que ens passa moltes vegades que jutgem a les persones per la roba, per com van vestides, per què fan...
Ja.
I a vegades hem parlat amb el Paco. Tu ho coneixes alguna vegada les mies?
Ara m'estic en recordant. Ja sé de què parles. Ara li poso cara.
Que deia que s'emprenyava perquè hi havia dies que la gent no hi havia manera ni que deixés 20 cèntims, no? Tampoc no és una persona que ataqui a ningú. Ell treballa cada dia amb el seu carrito i et demana si vols això, si vols allò. I li agrada molt llegir i llegeix biografies i tot. I llavors tens raó, estic d'acord. La forma d'explicar-ho se t'enganxa en les oïdes per veure què explica, no?
És brutal.
I el relat de les coses. M'agrada molt quan diu que plorava per la seva mare. Dius, bueno...
Clar.
Perquè allò alguna vegada ho hem dit... si deixes les figures idealitzades mai podràs desfer-te'n dels fantasmes, perquè les idees acaben sent fantasmes foscos. Quan t'aproximes a la humanitat de la gent t'adones de les misèries i a partir d'aquí és quan aquella mena de fantasma deixa de ser-ho. Això sortia a Harry Potter una vegada, que estan allà amb les ombres i fan no sé què, enfrenta-te.
Enric, m'estàs deixant...
Què te parece, tio?
Que maco el que acabes de dir.
Tota la nit, eh? Tota la nit.
I per això, però bueno, no sé, és igual, si de cas el Paco sí. Llegeix molt, eh? Vull dir que si tenim sort el podem enganxar més d'una vegada. Tant. Doncs no, jo et deia que podem parlar amb un altre Paco, amb el Paco López.
Paco?
Sí.
El Paco López, sí, home, em sembla bé.
Vale. Professor de Filosofia de l'Institut Badia del Vallès i president de l'Associació de Filosofia Àcid Crític. Bon dia, Paco.
Bon dia,
Paco. Com esteu?
Molt bon bé, dia. Molt bé. Escolta'm, estem encantats de poder-te saludar perquè, a més, hem de dir-te que tenim una sèrie de dubtes i de problemes aquí amb l'Òscar sí. I ens agradaria que ens ajudessis una mica.
Sí, sí. Necessitem una veu experimentada i amb coneixença.
Jo també tinc dubtes, eh?
Sí?
Sí, molts.
Pues ja anem bé, tu. Si truquem a tu, tens dubte, va molt bé. Re, però jo crec que... A veure si ens podies dir alguna cosa des de la filosofia dels conceptes aquests. Hi ha un concepte en concret que és el concepte de la cultura de la cancel·lació. De què va això, en francès, de la cultura de cancel·lació, Paco?
Il·lumina-nos.
Bueno, això, pel que he mirat i pel que m'he informat, és un neologisme que es va sorgir el 2015, més o menys, als Estats Units.
Sí.
I es tracta de boicotejar algú.
Boicotejar algú.
Boicotejar algú, amb allò que diu. Generalment, aquesta persona pot ser una celebritat, normalment ho és, vale? I se'l boicoteja perquè la seva opinió és qüestionable o no és convenient per l'establishment usat, no? Llavors, aquest tipus de censura, si el voleu dir d'aquesta manera, es fa a les xarxes socials. Com sabeu, les xarxes socials són el gran germà d'aquesta època, no?
Sí, sí, sí.
I bueno, és això. Llavors, si el censurem, què passarà? Que aquest senyor o aquesta senyora, que normalment, com hem dit, és una celebritat, acabarà inclús perdent diners, econòmicament parlant, i perdent quota de pantalla o quota de teatre, si és un actor, una actriu, m'enteneu?
Sí, sí, sí. O sigui que no el contractaran probablement.
Exacte. Més. Exacte. Es tracta de diguem-ne, treure-li la possibilitat de que es guanyés la vida, per dir-ho d'alguna manera. Sí.
Com una mesura de pressió, Paco, això? Com una mena de boicot?
Sí.
Per alguna opinió que ha dit o per algun posicionament ideològic?
Alguna cosa que no convingui al poder, per exemple. Vale, tenim algun exemple, no? Suposo que aquí a Espanya tenim algun, que és el Valtònic aquell, que fins i tot el van posar a la presó.
Sí, sí, sí.
Vale? Per tant, dir coses inconvenients a l'establishment, al poder, com ja sabeu vosaltres també, igual que jo, no agrada. No agrada i, per tant, el silencien. Quina conseqüència podem extreure d'aquest tipus de censura?
Quina?
Evidentment, polaritzar la societat, que m'imagino que és el que convé.
Per què? Vale. Per què convé polaritzar la societat?
Fer-la més radical. És a dir, ja no hi ha el terme mitjà, no?, de les opinions, sinó que si parlem en termes polítics d'esquerra i dreta, no?, polaritzem, per una banda, les esquerres i també les dretes, i les enfrontem. I mai hi ha el terme mitjà. Jo suposo que això és el que una de les conseqüències, i potser la més important, de la cancel·lació. No sé, se m'acut ara també sobre la marxa, se m'acut que... Us en recordeu? Heu llegit 1984 d'Orwell?
Sí, doncs, evidentment.
Doncs us en recordeu la policia del pensament?
Sí, sí, sí.
Vale? Que fins i tot arrestaven ciutadans, que penses en coses que van en detriment de les consignes del partit que portava el govern. Doncs a mi m'ha fet pensar en això. És que és això, la policia del pensament. Això de les xarxes socials, nanos, per vol que diguin, té moltes coses bones, però també té moltes coses de control i de censura.
Clar, sí, sí.
Censurar en qualsevol moment.
I després, Paco, comentes que passa molt a celebritats, però també passa a gent més o menys normal, gent de carrer. A professors d'universitat els hi ha passat que s'han quedat sense feina a Estats Units per donar una opinió determinada d'alguna cosa i que ha ofès, no?, doncs els seus alumnes i...
Clar, m'imagino que professors que també són generadors d'opinió, si volem silenciar aquest tipus d'opinió, doncs evidentment. Anirem a la universitat, com sabeu, que vosaltres també heu estat a la universitat.
Sí, sí, sí.
No? I bueno, allà també m'imagino que els propis estudiants poden inclús censurar, no ho sé si ho fan, però podria ser que censurés un profe, el xivessi, no?, d'alguna manera, de les idees que té, i que aquest profe fos acomiadat, sí.
Jo llavors jo estava una mica equivocat, perquè pensava que la cultura, a més a més, l'expressió cultura de la cancel·lació, també es referia al tema aquest de fer un revisionisme històric de pel·lícules, de llibres...
També.
Alguna cosa a veure té, això, de la cultura de la cancel·lació, en fer una revisió i dir, pues no, allò que dèiem, pues no, ja... Fèiem abans, sortien els negres fent d'esclaus i els blancs fent d'amos, i llavors ara sí. Ja no revisionem aquella pel·lícula i anul·lem... No ho sé, no? No sé
sí,
si té alguna
cosa. El revisionisme aquest, des del punt de vista meu, és absurd. Mm-hmm. És com si ara, com no sé, la cançó, se'n recordeu la cançó Corazón de Tiza, de Radio Futura?
Sí, sí, sí.
Te voy a dar una paliza por haber escrito mi nombre dentro.
Sí, sí, sí.
No? Us en recordeu, no?
Sí, sí, sí.
Imagineu sí. Si canviéssim aquesta cançó.
Clar.
No? Però sí que és cert que s'està fent.
Sí, sí, sí.
S'està fent, i si us en recordeu també, ara em ve a la ment la pel·lícula E.T.
E.T.? Sí. Ah, sí, per què?
E.T. Quan
a veure...
passen, sí, quan passen les bicicletes aquelles i estan esperant els policies amb les armes...
Sí, sí, sí.
Vale, que llavors s'eleva la bicicleta amb l'E.T. i el nano, que no m'agrada... L'Eliot, es diu Eliot, em sembla?
Sí, 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 correcte.
S'aixeca, doncs les armes aquelles es van difuminar i no sé què els hi van posar.
Sí, tens raó, sí que recordo haver-ho llegit, això.
Us en recordeu, no?
Sí, 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 sí.
Doncs això també seria un cas de revisionisme i que, bueno, i també és un generador d'opinió.
Clar.
I de censura.
Clar, i això és un tema molt, molt, molt gran que té a veure, no?, de límit amb la llibertat d'expressió, de límit amb les formes d'expressió artístiques i fins a quin punt es pot expressar tot el que es vol o no, o si hi ha algun moment en què està justificat o no fer... tenir censura. Tu, com a professor de filosofia i professor en actiu, creus que hi ha algun moment en què estigui justificada la censura?
Em costa dir-ho, perquè no et sabria dir si sí o si no. En alguns casos pot ser sí, no? Inclús quan parlem de les arts, no sé, ara estic pensant, per exemple, en la música aquesta tan de moda que escolten els joves d'avui dia, que és el reggaeton.
Sí, perrea, sí.
Perrea, vale? Que la majoria de les lletres són masclistes, ho sabeu, podríem fer una censura d'això? No
clar,
ho sé.
És censurable? No ho és?
És censurable, clar. No, perquè són lletres, evidentment, ofensives de cara a la sexualitat de la dona, de l'home, etc. Llavors, podríem fer-ho? Què en penseu vosaltres? Jo crec que... A mi el reggaeton no m'agrada, evidentment, jo me'l carregaria. Però ho veig difícil, ho veig difícil. Perquè, a més, és una música, com sabeu, que és repetitiva, és molt senzilla, no fa pensar, i si no fa pensar, és bona.
Ah, bueno, això...
No?
Clar.
De cara...
No ho havia
vist. Sí, digues.
Oscar. No, que no ho havia vist des d'aquesta vessant, això.
És
de què interessa, perquè no fa pensar.
No? Clar, és un ritme matxacón,
sí,
no?
Sí, sí.
Tota l'estona, no? I no fa pensar, perquè t'acomodes a aquell ritme i no penses en una altra cosa que en sexe o en...
Bueno, no està mal, no?, que pensis en sexe tot el rato.
Bueno, però depèn com sigui el sexe, no?
Clar, això és una altra història.
Això és una altra història.
Plató estaria també d'acord, no?, amb això de...
Sí.
De dir que aquesta música fora.
Sí, sí, sí.
Home, evidentment.
Tenia fama, no?, de ser un gran censor a la República, no?, ja es veu el seu diàleg a la República.
Sobretot perquè Plató, els llibres, em sembla recordar que són els llibres 2, 3 i 10 de la República, vale? Plató parla, sabeu que els grecs parlaven d'art quan, i parlaven de tecné.
Sí, sí.
Vale?
Sí, sí,
per
sí.
Tant, la tecné era art, però també era, per exemple, les arts agrícoles, o les arts d'un sabater, o les arts d'un sastre.
Les arts, vale? Tècniques, sí, clar.
No. Clar, serien tècniques, no? Per tant, penseu que Plató, quan censura, el que censura de veritat és la poesia.
La poesia?
Vale? Per què?
La poesia.
Explica'ns-ho, això. Per què la poesia?
Perquè la poesia imita, segons diu Plató en un d'aquests llibres, la poesia imita la realitat que veiem. Uh-huh. I si penseu Plató, l'autèntica realitat de Plató està Clar. A un altre nivell.
Sí, sí, el món de les idees, no?
Exacte, molt bé, Òscar.
Superau.
He aprovat.
Superau, molt bé, nano.
Ja, gràcies, ja, gràcies. Tens el cinquillo el tens ja, tio.
A veure si arribem al sis.
Vale, doncs, això, i com que imitava la realitat que veien, a Plató no li convenia, sobretot a l'hora de... Perquè penseu que... Us en recordeu la tripartició de les ànimes? Vale, que tenia que veure també amb les classes socials?
No, la tripartició, vale, de l'ànima. Què vol dir? Ànima...
Pues teníem l'ànima concupiscible, l'aresible i la racional.
Ah, no.
Vale? Vale. Diguem-ne que la més baixa de totes era la concupiscible, que era la dels agricultors, abaters, productors en general.
Les, vale, del reggaeton també, no?
Sí, aquest... sí, sí. Imagina't, sí, sí, a Plató, sí, ballant reggaeton. Bueno,
El homoplato, no? Homoplatón, no?
Bueno, doncs aquesta seria la diguem-ne, la classe social més baixa, ¿vale? I després estaria l'ànima irascible, que seria la dels guardians. I els guardians eren educats en la música. La música entesa com les muses, no la música que entenem avui dia. ¿Vale? Llavors, aquests guardians eren educats també en la poesia i en la literatura en general. ¿Vale? El que passa és que aquest tipus de poesia a la que referia Plató no tenia res a veure amb la poesia habitual. És a dir, la poesia que imita la realitat normal. Sí?
Sí, sí, sí.
S'entén? I això és el que... Imagineu-vos aquí que els nostres guardians, els nostres militars, sabessin de poesia i de literatura. Seria fantàstic.
Seria preciós. Si vivirem mi i tan alta i d'espera tots els militars. No?
Oh, sí, sí, sí.
I com et senten, no? Seria fantàstic, no?
En lloc de dir «soy el novio de la muerte». Me gusta la vida i la poesia.
Ostres, sí, sí, sí.
Paco, I, jo... No, això, digues, digues. Llavors...
Digues.
No, dic que és que jo no acabo d'entendre, haurem de quedar un altre dia, perquè, no sé, l'Òscar...
Sí, 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 sí. Si vols, si ens acceptes, doncs cap problema.
Home, jo encantat, ja sabeu que per vosaltres sempre tinc una estoneta.
Sí? Doncs
sí, esperem... Sí, quan vulgueu, anem allà a la ràdio, parlem de totes aquestes coses, les posem a l'actualitat, el que vulgueu.
Estarem encantats de tenir-te aquí a la ràdio i esperem que la propera vegada que et truquem ens agafis el telèfon i que no ens facis ostracisme absolut.
Sí, sí, si us plau, Paco, et necessitem.
Nosaltres l'absolut en una altra vida, ara en aquest moment no.
Molt bé, moltíssimes gràcies per atendre'ns i per donar una miqueta de llum en aquesta caverna galàctica. Això. I amb la teva col·laboració filosòfica.
T'espera una birreta fresca quan tornis aquí al programa.
I tant. Gràcies a vosaltres.
Fins la propera.
Un plaer.
Gràcies.
Adéu, Paco.
Adéu.
La caverna galàctica aconsella: adopta un poeta.
Ah, o una, no? No.
Sí, cap problema.
Està bé, això, no?
Sí.
Adopto un poeta. I per què? Per què?
Els pots treure a passejar...
Ah!
Sempre queda bé.
Ah, sí. A més, tampoc... Diuen coses boniques, però no, jo no ho entenc, sí, gaire, mai.
I, a més, mengen poc.
Sí. Ah, això és un avantatge.
Sí.
Ah, doncs pues mira, això d'adoptar un poeta no està mal, tio.
Les persones curves. Mi mare decía, a mí me gustan las personas rectas. Y es una frase que yo tardé mucho en poder sacarme de la cabeza y, además, que entonces repetía mucho, no sé ahora... entre los padres y madres, las personas rectas. Que eso decía mi madre cada vez que yo hacía algo que a ella no le gustaba. Hasta que por fin yo ya superé esta situación y me di cuenta de que a mí me gustan las personas curvas, no rectas. Y ahí viene el poema. A mí me gustan las personas curvas. Las ideas curvas, los caminos curvos, porque el mundo es curvo y la tierra es curva y el movimiento es curvo. Y me gustan las curvas y los pechos curvos y los culos curvos, los sentimientos curvos. La ebriedad es curva, las palabras curvas, el amor es curvo, el vientre es curvo. A mí me gustan los mundos curvos. El mar es curvo, la risa es curva, la alegría es curva, el dolor es curvo. Las uvas curvas, las naranjas curvas, los labios curvos y los sueños curvos. Los paraísos curvos, no hay otros paraísos. A mí me gusta la anarquía curva. El día es curvo y la noche es curva, la aventura es curva. Y no me gustan las personas rectas, el mundo recto, las ideas rectas, las manos rectas. A mí me gustan las manos curvas, los poemas curvos, las obras curvas, contemplar es curvo. Los instrumentos curvos, no los cuchillos, no las leyes. No me gustan las leyes porque son rectas, no me gustan las cosas rectas. Los suspiros curvos, los besos curvos, las caricias curvas. El pan es curvo y la metralla recta. No me gustan las cosas rectas, ni la línea recta. Se pierden todas las líneas rectas. No me gusta la muerte porque es recta, es la cosa más recta. Lo escondido detrás de las cosas rectas. Ni los maestros rectos, ni las maestras rectas. A mí me gustan los maestros curvos, las maestras curvas y los dioses curvos. ¡Libérennos los dioses curvos de los dioses rectos! El baño es curvo, la verdad es curva. Yo no resisto las verdades rectas. Vivir es curvo, la poesía es curva, el corazón es curvo. A mí me gustan las personas curvas y huyo, es la peste de las personas rectas.
Hem escoltat el gran Jesús Lizano, poeta i filòsof llibertí, gran defensor de la llibertat d'expressió i de l'humanisme poètic.
Sí, sí, el conec. Jesús Lizano és un... Era, pobret, ens va deixar el 2015... Un gran poeta anarquista que gairebé tota la seva producció, bueno, gairebé no, tota, va ser en castellà.
Era català?
Sí, nascut a Barcelona i anarquista, ja es nota.
Anarquista.
Sí.
I passionat, m'encanta.
Totalment. Escolta, ara vull introduir també una altra part que no hem parlat, ara hem parlat molt de la censura a la dreta, vale? Parlem de la censura de l'esquerra, també, perquè la censura no sols és patrimoni exclusiu de la dreta més rància, sinó que també s'apunta al carro de la moda de la cancel·lació i prohibició bona part de l'esquerra. Sí, l'esquerra també té llistes negres de temes musicals que no s'han d'escoltar, perquè ofenen o fan apologia d'això o d'allò altre, no? Com bé ha dit el Paco abans,
sí,
no?
De
Corazón de Tiza, que no
de Radio Futura.
Sí, de Radio Futura, que feia apologia de, no? De la violència de gènere.
Sí.
O la de La Mataré, de Loquillo, per exemple, també és una altra.
Ja. Això era de la cultura de la cancel·lació.
Sí, de la cultura de la cancel·lació.
Si haguéssim de revisar també tota la literatura, seria complicat.
Sí. Bueno, de llibres també, evidentment, s'ha fet purga, no?, de paraules ofensives, com és els llibres de Mark Twain, no?, que s'ha volgut, doncs, eliminar la paraula nigger per ofensiva i canviar-la per la de slave, esclavo, no? I això, doncs, és una miqueta com feia la novel·la visionària de 1984 de George Orwell, com també ha apuntat en Paco abans, no?
Sí.
O el frare homicida del Nom de la Rosa d'Umberto Eco, no?
El venerable...
Sí, com es deia?
Venerable Jorge, em sembla, no?
Venerable Jorge, no?
Sí,
que era un diàleg, era un tractat...
Bueno, allò, és d'Aristòtil.
D'Aristòtil, perdó.
Sobre somriure.
Sí.
Que sempre hi diu, oh, porque asemeja los hombres a los monos.
Sí. Doncs això, després també tenim les pel·lícules, no?, banejades perquè no hi ha suficient presència de minories identitàries, etcètera. Una legió cada vegada més extensa d'ofesos i ofeses que, si discrepes en algun punt del seu discurs, et converteixes immediatament en l'enemic a eliminar. Sense opció al diàleg o al consens, que és importantíssim.
Les coses curves.
Sí, les persones curves, les persones rectes, no? També hi ha persones rectes, molt rectes a l'esquerra. Sí.
Perdona, has dit una cosa, eh? Banejades.
Banejar és censurar. És tallar, censurar.
Vale.
Hablar de follar se ha vuelto un canteo.
Hablar de follar
ahora está feo.
Hablar de follar,
si vas de sincero, te hace quedar de zapio y grosero.
Hablar de follar
en vez de rezar.
Hablar de follar
y no reivindicar.
Izquierda y derecha se han ido a encontrar,
criminalizando el sexo banal. Nadie nos busca, nadie nos ama, nadie nos quiere llevar a la cama. Y pasa por algo, no es casualidad, que ahora esté mal visto el arte de amar. Nadie nos busca, nadie nos ama, nadie nos quiere llevar a la cama.
Una pudorosa voz y gatería se instala en la izquierda como rebeldía.
puritanismo progre. No hay nada más falso ni que más estorbe que el nuevo puritanismo progre. No hay nada más falso ni que más estorbe que el nuevo puritanismo progre. No hay nada más falso ni que más estorbe que el nuevo puritanismo progre.
Bé, Enric, què et sembla? Per començar no està malament, no?
Sí, sí, promet, eh? Això promet.
Haurem d'aprendre a parlar, però jo crec que tot té solució, no?
Sí, però, a veure, Òscar, no... Tu, entre nosaltres, no creus que ens ha quedat una mica viril, tot plegat?
Què vols dir amb això de viril?
Doncs això, que és que no ha sortit ni una dona en tot el programa.
Bé, però si ens deixen i continuem, jo suposo que evidentment que hi hauran aquí convidades a...
Doncs no sé, sí.
Sí, dones, clar.
Però és que moltes coses hauran de dir sobre la censura.
Sí, sí, sí.
Segur. Podem fer un programa més o uns quants més,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Doncs bé, hem fet una volteta per la censura, introduir certs aspectes, certs conceptes també, com el de la cancel·lació, la cultura de la cancel·lació, la censura en l'art,
sí, sí, sí.
La revisió doncs, a cinematogràfica, en moments en la pintura, també les manifestacions artístiques, religioses...
Sí, 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 no sé jo crec que hem fet una bona volta, no?, pel món de la censura. No? El que passa que, clar, aquest tema dona també per molts programes més.
Perquè parla de la llibertat d'expressió, dels límits, i per aproximar-se als conceptes hem de tenir temps per poder dialogar, francament.
Totalment, que és el que ara no hi ha, no? Sols s'ha de veure allà al Congrés dels Diputats, no?, que sembla un pati d'escola.
Sí, amb minutatge. Amb un minutatge. Miren, si tu les imatges moltes vegades es veus que estan mirant així tot el rato, a veure el temps que queda.
Sí, sí, sí.
Clar. I a la tele també, perquè a la tele tot és...
Per anar al bar, clar.
Nosaltres fem el que podem. No, introduïm la puteta en aquest magatzem filosòfic, sí, per dir alguna cosa, perquè les etiquetes tampoc no ens agraden gaire, però a veure què podrà ser.
Són rectes.
Vosaltres direu. Sí, això. Moltes gràcies per sentir-nos i escoltar-nos en aquest primer espai.
Moltíssimes gràcies, sobretot per la paciència.
Hem fet La Caverna Galàctica, la Bea Aguilar i en Carles Roig. A la realització tècnica, l'Òscar Masllobet i l'Enric López en el guió i conducció del programa. El nostre agraïment als convidats i col·laboradors que tan generosament han participat en aquest primer capítol de La Caverna Galàctica. Una idea original d'Òscar Masllobet i Enric López per a Àcid Crític Associació de Filosofia en col·laboració amb Ràdio Sabadell.